Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
L'Hotel Suís, les dues, obre les seves portes.
Hotel Suís. Amb Marc i Joan.
Molt bona tarda, són les dues, obrim de nou les portes d'aquest Hotel Suís aquí a Ràdio Sabadell per repassar un dia més tota l'actualitat informativa de la ciutat pel que fa al nivell a l'àmbit esportiu. Avui, però, parlem i comencem el programa amb un fet especial que ha passat aquest migdia aquí a la ciutat de Sabadell. Fes-li un gol a l'homofòbia, a l'esport i juga tothom. Aquest és el lema que ha triat l'Ajuntament de Sabadell conjuntament amb el Centre d'Esport Sabadell i l'Associació de Clubs de Futbol de Sabadell per lluitar contra l'homofòbia en el Dia Internacional contra l'Homofòbia en el Futbol, que se celebra el 19 de febrer. Avui s'ha fet l'acte de presentació d'aquesta iniciativa que es visualitzarà diumenge 18 de febrer a la Nova Creu Alta, coincidint amb el partit entre el Sabadell i la Penya Deportiva, una iniciativa que demostra la implicació de les institucions de la ciutat, el Sabadell i la resta de clubs de futbol d'aquí, de la nostra ciutat, per lluitar contra aquesta xacra social. Perquè el futbol va més enllà de 22 persones donant cops a una pilota de futbol. Si se sap fer servir bé la seva transcendència sobre una part de la societat, el futbol també serveix per aportar valors a grans i petits. Des de Ràdio Sabadell, per descomptat, us convidem a rebutjar qualsevol tipus de discriminació per raons de gènere, sigui dins d'un terreny de joc o en qualsevol altre lloc. Ja n'hi ha prou.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb en Joan Blanc a la redacció i en Toni González al control tècnic, un dia més, comencem.
Què es comenta a la recepció?
Avui repassarem l'actualitat del Sabadell posant èmfasi a aquest acte contra l'homofòbia al futbol que s'ha celebrat fa breus minuts. I tindrem Lino Gutiérrez, president de l'Associació de Clubs de Futbol de Sabadell. Avui també coneixerem la història de Chechu Meneses, jugador de la Penya Deportiva i, atenció, expalista de Falcons, del Club Falcons, del club d'aquí de tenis taula de la ciutat. Avui també parlarem de futbol sala, handbol, waterpolo, rugby, squash i natació.
I fora de l'hotel?
Ahir el Real Madrid va guanyar el Paris Saint-Germain a l'anada de vuitens de final de la Champions. Els de Zidane van remuntar el 0-1 inicial dels francesos i van acabar imposant-se per 3-1 amb gols de Cristiano Ronaldo i un de Marcelo. A l'altre partit de la jornada, el Liverpool va golejar per 0-5 al Porto. I en bàsquet, avui comença la Copa del Rei a les Palmes de Gran Canària. A partir de les 7, València, Iberostar, Tenerife i a 2:15, Real Madrid, Unicaja de Màlaga. Demà serà el torn del Barça-Lassa. I Regino Hernández ha aconseguit la primera medalla de la delegació espanyola als Jocs Olímpics de Pyeongchang. El rider andalús ha acabat tercer a la prova de snowboard cross i ha trencat així una sequera de 26 anys sense aconseguir un metall dels esportistes estatals en uns jocs d'hivern. Menys sort ha tingut el català Ander Mirambell a la modalitat d'esqueleton. El barceloní ha acabat 21è i 26è en les dues primeres mànigues de la prova i veu com s'allunya així l'objectiu d'acabar entre els 20 primers. Aquesta pròxima matinada ho seguirà intentant en la tercera i quarta màniga d'aquesta competició. I en handbol, ahir victòries de Barça i Granollers a la Soval. Els blaugrana van passar per sobre del Puente Genil 19-38 amb 5 gols del sabadellenc Aleix Gómez i segueixen líders. Els vallesans, per la seva banda, van aconseguir un triomf molt important a la pista del Valladolid per 30-31 amb 3 gols del també sabadellenc i en Terrafeta.
Han parlat en les últimes hores
Sergio Ramos després de la victòria i del Madrid contra el Paris Saint-Germain.
Bueno, aquí no hay esta competición, no hay tiempo para lamentaciones y en ese aspecto yo creo que el equipo todo lo contrario, a pesar de recibir ese gol, ha querido seguir buscando ese objetivo que era la victoria, yo creo que se ha hecho con mucha personalidad. Entonces, un equipo muy serio que bueno, a pesar de las especulaciones, de todo lo que digan, al Madrid nunca se le puede dar por muerto.
Missatge del capità blanc un cop finalitzat aquest partit. I també escoltem Unai Emery queixant-se de l'arbitratge rebut ahir al Santiago Bernabéu pel seu equip.
No, todo se conlleva en un cómputo general. No es cuestión ni de un jugador ni del árbitro. Todos participan. Entonces, Yo lo que he dicho es que, desde luego, ha tomado decisiones que os han perjudicado. Y además, creo que claramente.
I a les xarxes socials.
Doncs repassem un tuit de l'Hort Gràcia d'avui mateix, que diu el següent. Si avui és 15 de febrer de 2018, fa 65 anys que l'Hort Gràcia juga el seu primer partit. Glòria i honor als protagonistes del 7-2 contra el Bohemios. Per tant, fem aquí un xarxes i un aniversari. Felicitem també, enhorabona, a l'Hort Gràcia perquè compleix 65 anys del seu primer partit.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Passen 6 minutets del punt de les 2 del migdia, obrim les portes d'aquest hotel suís i avui comencem el bloc d'actualitat de la ciutat parlant del Centre d'Esports Sabadell, que aquest matí ha entrenat a porta tancada la nova Creu Alta amb tots els jugadors de la plantilla, excepte Miguel García, que se segueix recuperant de la seva lesió als isquios. El Sevilla es perdrà el compromís de diumenge a la nova Creu Alta contra la Penya Deportiva. Un jugador que segur que estarà, però a disposició de Saligrat, és Arturo Rodríguez, el nou davanter centre requinat, que ha rendit a un alt nivell en els dos partits que ha disputat vestir la samarreta del Centre d'Esports. De fet, el jugador de Cartagena ja suma un gol i una assistència en els dos compromisos que ha jugat amb l'equip. Molt bon rendiment, que es demostra també amb la confiança que ha dipositat en ell el tècnic de Torrent, Toni Saligrat, que de fet l'ha fet jugar tots els minuts fins ara. Dos partits jugats i dos partits completats des de l'inici. La veritat és que l'arribada d'Artur ha estat allò com una bocanada, que diríem en castellà, una bocanada d'aire fresco a la davantera arlequinada, que necessitava amb urgència un revitalitzador, algú en definitiva que donés un cop de mà a Felipe Sanchón en aquesta punta d'atac. L'exjugador de l'UQAM ha arribat amb molta il·lusió i ganes de donar un cop de mà a l'objectiu d'estar el més amunt possible a l'equip. De fet, creu que el principal objectiu de la plantilla ha de ser centrar-se en el seu joc, deixant de banda el rival i no pensant en si és un equip el que visita la nova Creu Alta, que està a dalt o a baix de la classificació.
La verdad es que nosotros no pensamos que al final, como tú dices, nosotros no miramos la clasificación, nosotros no sabemos, o cuando jugamos no pensamos en que viene un equipo de abajo, uno de arriba. Al final lo que tenemos que hacer es centrarnos en nuestro trabajo, hacer lo que sabemos bien, que es defender fuerte y salir rápido a la contra, y con nuestras armas yo creo que podemos ganar fácilmente.
La Penya Deportiva arribarà a la nova Creu Alta amb l'objectiu de sortir dels llocs de sota de la classificació. L'equip ibisenc és ara mateix penúltim a la Lliga, això sí, a només 3 punts del play-out i a 4 de la permanència. L'últim partit contra l'Olot se'l van endur, per la mínima això sí, però una victòria que els permet reenganxar-se a la seva lluita per no perdre la categoria. En aquest sentit, Arturo diu que la victòria de diumenge també seria important per allunyar-se definitivament dels llocs de sota de la classificació.
La verdad es que ahora nos está viniendo gente de abajo y mira, pues la semana pasada ganamos, esta hemos perdido y bueno, esperemos que no le demos más vida a la gente de abajo porque nosotros necesitamos los puntos igual que ellos.
Per cert, i posant al dia al grup 3 de la segona B, hem de dir que hi victòria de l'Ontanyent per 3-0 sobre el Formentera amb un tercer gol espectacular de l'exarlequinat Ramon Verdú. Un golàs olímpic, si podeu, el podeu recuperar a les xarxes socials, un partit que es va jugar ahir. En tot cas, en aquesta segona volta, l'equip arlequinat, hem de recuperem el fil del Sabadell, ha sumat una derrota, un empat i una victòria a la nova Creu Alta en els 3 partits que ha disputat. Els resultats indiquen que a casa l'equip segueix sent irregular i que necessita trobar la tecla per treure millors resultats del temple. Arturo s'expressa també en aquesta línia i creu que els objectius d'aquesta segona volta de l'equip passen pels partits pel temple.
Al final, todos los campeonatos, todos los objetivos siempre se consiguen siendo fuerte en casa. Yo, como puedo hablar desde que llego, yo un partido y una victoria y espero que siga la racha así.
Doncs les paraules d'Arturo Rodríguez, que si tot va bé, si no hi ha cap contratemps, sobretot físic, en aquestes properes hores, en els pròxims entrenaments, recordem que l'equip juga diumenge, per tant dissabte encara hi ha entrenament i de fet la convocatòria doncs es dona dissabte. En principi Arturo Rodríguez hauria d'estar en aquesta convocatòria. victòria i, si no hi ha cap contratemps, doncs segurament l'11 titular de Toni Celigrat, que fins ara ja hem vist que confia i molt en el jugador de Cartagena, a més rendint a molt alt nivell. Va, sense deixar l'actualitat arlequinada, ara és moment de parlar del rival d'aquest cap de setmana, la Penya Deportiva, i de fet per fer-ho hem pensat en un jugador que, més enllà de ser l'actual o actual futbolista de l'equip eivissenc, és també un bon amant del tenis taula, i no només això, sinó que la seva infantesa, atenció, va defensar els colors del Club Falcons de Sabadell. Ara comprovarem si se'n recorda. Doncs vinga, passen 10 minutets del punt de les dues del migdia. Saludem a Chechu Meneses. Chechu, bona tarda.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Que no sé si vaig... Vaja, si heu acabat l'entrenament d'avui, si tot ve per la illa ara mateix.
Sí, pues ahora hemos acabado el entrenamiento de la mañana. Hemos tenido también... Ha venido un árbitro a darnos una charla para también saber un poco lo que sienten ellos y cómo les tenemos que tratar dentro del campo, y luego ahora hemos hecho una comidita y ahora ya cada uno nos hemos ido a casa haciendo equipo para el fin de semana.
Ah, avui tocava dinar d'equip, doncs.
Sí, ha aprovechado un árbitro para venir a darnos una charla, un árbitro que ha estado en segunda división, en segunda B muchos años, y bueno, nos ha venido a dar una pequeña charla para concienciarnos un poco también, para ponernos en la posición del árbitro muchas veces que no lo pensamos, y sí, pues hemos hecho una pequeña comidita y ahora ya estamos libres.
Chechu, ara parlarem del partit de diumenge, però abans deixa'm fer aquest incís que vaja, l'explicava jo ara a l'entradeta de l'entrevista, que quina relació té Chechu Meneses amb el tenis taula i que a nosaltres, vaja, ens toca de bastant de prop.
Sí, bueno, pues yo empecé en el colegio de pequeño, yo jugaba fútbol y aparte pues mis padres querían que hiciese un deporte individual, ¿no? Para también aprender un poco a perder y a ser un poco tú solo, ¿sabes? Entonces, bueno, a raíz de eso empecé yo en el colegio, después estuve también en tecnificación ahí en Mallorca, al final, bueno, me saqué un par de títulos en Mallorca, el Campeonato de Baleares, Campeonato de Mallorca, mira, y la cosa se me daba bien, y mediante unos amigos de la familia, pues me hicieron contactar con Joan Barberá, que está metido ahí en el Falcons, y a raíz de eso me llamó y me invitó a que fuera a un campeonato de España con representando a su club y a un zonal, y mira, pues así al final hicimos relación con Joan, y yo muy agradecido por dejarme vivir esa experiencia en otro deporte que no es el fútbol, pero que también me gusta mucho, y mira, y al final pude defender los colores de vuestra ciudad.
Doncs mira, m'ho has posat tu en bandeja, perquè t'anava a dir, tenim un xivato, per dir-ho així, que ens havia explicat aquesta història, i és precisament el nom que ens has donat tu, que és el nostre bon amic Joan Barberà. Aquí tenim claro. També al telèfon. Joan, bona tarda.
Què tal, Marc? Bona tarda. Hola, Xixo, què tal?
Hola, Joan.
Vaja, parleu, xerreu.
Per aquí... Sí, lo que me han comentado, que siempre estaré agradecido, ¿no?, contigo por cómo me trataste, por dejarme también cumplir un sueño dentro de lo que no es el fútbol, del tenis de mesa, que me gustaba mucho, y bueno, me dejaste con tu equipo poder participar en eso, en el Campeonato de España, en un zonal que hice, y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos tuyos, nos tenemos para lo que sea, y que estoy yo, tanto mi familia, estamos muy agradecidos contigo.
Sí, un gran recuerdo en Almuñeca del 2007, que no sé si es el último campeonato de España de chavales que he ido, pero es de esos campeonatos que marcan un poco, ¿no? Por tu competitividad, por tu nivel, a pesar de que tu deporte número uno era el fútbol, pero en la mesa, y estaba ahora repasando un poco los resultados de ese campeonato de España, y dices que lo ponías de segundo jugador porque sabías que iba a competir al máximo y que te sacaba un punto y que se podían ganar partidos, a pesar de lo que decía, ¿no? Que a lo mejor entrenabas un día en San Cayetano, otro día en San Ferran, pero competitivamente algo de... Bueno, esa... No sé si los futbolistas tenéis eso, pero esa competitividad, no sé si la aprendiste en el fútbol, pero no lo tiene todo el mundo, ¿eh?
Sí, y además, no, la anécdota está en que lo estaba comentando con mi padre el otro día, que él me apuntó
me apuntó a tenis de mesa, un deporte individual, lo que te he comentado antes, para aprender a perder, ¿no? Para saber llevar cómo es perder y poderte reponer tú. Y es lo que me comentaba mi padre, la vez estaba en que me apuntó y luego no perdía. No perdía, ganaba y no llegaba a perder nunca. Y mi padre, anda huevo que te apunte para que mierda, y encima no perdía, ¿sabes?
Joan,
digue'm, Marc.
Joan, primer de tot, un plaer també tenir-te aquí a l'antena de Ràdio Sabadell, el company de la xarxa i un bon amic d'aquesta casa, a més, entre d'altres, doncs, actual jugador del Club Natació Sabadell Tenis Taula i durant molts anys jugador del Club Falcons. Déu-n'hi-do les voltes que dona la vida, Joan. Com recordes aquella època? Ara ens en feia 5 cèntims i no sé si picava fort el Txetxo. Ara explicaves que no ho feia del tot malament.
No, era molt competitiu. Mira, el tema és que jo en aquella època, el Campionat d'Espanya del Muñécar va ser l'any 2007, jo vivia a Mallorca, vivia i treballava a Mallorca, i llavors hi havia un jugador, un parell de jugadors, sobretot els germans Carulla, el Carlos Carulla i el Lluís Carulla, que eren jugadors que destacaven a Mallorca, i els vam fitxar d'alguna manera, perquè jo en aquella època vivia a Mallorca, però era el president de la secció de tenis de taula de Falcons. I els vam fitxar en el Carlos i en el Lluís perquè poguessin tenir més competicions, perquè el 2007, a fora de Catalunya, a banda d'Andalusia, no hi havia el nivell competitiu de tenis taula que hi ha ara, i el Carlos Carulla i el Lluís Carulla doncs, venien regularment i puntualment, mensualment a Catalunya doncs, a jugar competicions, no? I van fitxar per Falcons. Llavors, el Txetxo sempre tinc una molt bona relació amb els Carulla, sempre ha coincidit molt en el que és el tenis de taula, i es va fer aquest equip amb el Carlos Carulla, que era mallorquí, el Txetxo, i dos nanos de Sabadell, els germans Bayona, que van jugar. I el Txetxo ho explicava, no? Ell va aconseguir medalles als campionats de Balears, als campionats de Mallorca, i era molt i molt competitiu. És a dir, era un jugador esquerrà, però molt competitiu. És a dir, si entrenava un dia a la setmana, l'aprofitava al màxim, i quan sortia a la pista, podia donar. Jo he pensat aquests dies, dic, ostres, què hagués pogut fer el Txetxo si s'hagués dedicat a jugar a tenis taula i a entrenar 3-4 dies, jo crec que ara mateix estaria jugant i competint a Lliga Nacional tranquil·lament. És a dir, no sé, possiblement no Divisió d'Honor i Superdivisió, però una primera nacional, si hagués amb un grup de Catalunya o de Balears, l'hagués pogut jugar. Si hagués escollit el tenis taula abans que el futbol, perquè era competitiu al 1000%. Amb el poc que entrenava, li treia molt i molt rendiment a la taula.
Txetxo, segueixes jugant a tenis taula?
Sí, claro, yo siempre seré aficionado a ese deporte. Es más, aquí en La Peña, los jueves hacemos poquito entreno, hacemos recuperación y después hay un club aquí también en Ibiza de tenis de mesa y siempre los jueves después de entrenar pasamos al pabellón, que hay 4 o 5 mesas, hay buenas instalaciones de tenis de mesa y nos ponemos a jugar y vamos, muchos recuerdos y siempre que puedo estoy con la pala en casa, tengo mis palas en Mallorca aún, me las voy llevando donde yo me vaya con el fútbol y cada vez que puedo aprovechar para jugar siempre estoy dándole a la pelota.
Home, els futbolistes ja sabem que això de jugar al tenis taula ho porten bastant allò amb concentracions i tal, no sé si els companys volen jugar contra tu o no, Txetxo, perquè vam explicar el que ens explica el Joan, els deus guanyar fácilmente.
Bueno, según contra quién juego, a veces juego con la derecha, a veces juego con la izquierda. me voy turnando un poco para no abusar mucho, ¿no?
Oye, Txetxo, ¿juegas contra Pau Cendrós o no?
Sí, he jugado varias veces, pero bueno, gano fácil, muy fácil. Le falta mucho a Pau. No es malo, pero le falta un poco.
Joan...
Aquí se te gana, pero a tenis de mesa no?
Eso es seguro.
En Joan, Txetxo també ens ha xivat que tu vas compartir vestidor a Mallorca amb un tal Marco Asensio, un jugador del Real Madrid, que diguéssim que no li està gens malament la cosa, tampoc, déu-n'hi-do.
No, sí, estuvimos 5 años compartimos vestuario en el Mallorca, y bueno, ya todo el mundo sabe su historia, ya no hay palabras para describir lo que está haciendo, y lo último fue lo de ayer ya fue espectacular, sales 11 minutos desde el banquillo y revolucionar como lo hizo, dando 2 asistencias, siendo para mí el mejor jugador del partido en 11 minutos, ahí se demuestra el talento y lo que es Marco Asensio ahora mismo.
Doncs amb en Txetxo Meneses estem parlant de moment, del tenis taula, però ara Si, Joan, em deixes fer 3 minuts,
parlem, per favor.
Parlem del partit de... Però no marxis, Joan, no marxis. Parlem del partit d'aquest diumenge, a Txetxo, a la penya deportiva, que visiteu la nova Creu Alta, i no sé si ho feu allò amb ànims renovats després del triomf contra l'Olot i amb la sensació aquella de que us esteu aproximant a l'objectiu de la permanència.
Sí, la verdad que vamos, ahora mismo vamos con una confianza muy, muy, muy buena. Yo creo que hubo un cambio, la peña de la primera vuelta con la peña de que ahora estamos viviendo después del parón de Navidad, del primer partido contra el Formentera, que conseguimos la victoria y fue un poco de cambio. Y sí, ahora, después, y encima después de la victoria contra el Mallorca también, yo creo que ahora vamos sin miedo a ningún campo, vamos sabiendo que tenemos que ganar, que vamos a ganar, que no nos vale otra, que todo lo que no sea sumar de tres para nosotros no nos va a poner las cosas nada fácil de cara a llegar a las últimas cuatro o cinco jornadas con alguna posibilidad de alguna posibilidad matemática de podernos quedar en la categoría. Y sí, estamos trabajando, llevamos toda la semana trabajando con la conciencia de que vamos a ganar, de que no tenemos que salir sin ningún miedo, siempre con respeto, pero que tenemos que ganar sí o sí para poder seguir con la racha esta tan buena que llevamos.
Sempre es parla de quan us visiten els equips al vostre camp, Txetxo, que és certament un camp singular, per dir-ho així, però llavors, clar, a la contra, també vosaltres, quan sortiu del vostre estadi, us heu d'adaptar a les dimensions, camps més grans, de gespa natural en aquest cas. Per vosaltres costa adaptar-vos als camps que visiteu?
Bueno, yo creo que no hay excusas, ¿no? Sí, que cuando vienen los equipos aquí a jugar, les escuchas, hay el campo, hay el césped, hay las dimensiones del terreno, ¿no? Pero bueno, igual nos pasa a nosotros cuando, y peor yo creo, porque ellos tienen que venir una vez aquí en todo el año. Nosotros cada dos semanas pues tenemos que ir a un campo diferente que el nuestro, con césped natural, con césped artificial, pero de última generación. Sí que nuestro campo, pues el césped no está en muy buenas condiciones, y las dimensiones del terreno de juego son pequeñas, no es un campo muy grande, pero bueno, que nosotros es lo que decimos, que no hay excusas, que hay que jugar en todos los campos, como me dice mi padre y todo el mundo, antes se jugaba en tierra y nadie se quejaba, ahora tienes que pasar por todos los campos si quieres jugar en esta liga, y es lo que hay. Y nosotros también cuando vamos fuera nos tenemos que adaptar, nos tenemos que poner otro tipo de botas que en casa no podemos utilizar. I a nosaltres també ens costa.
Tu personalment has arribat en aquest mercat d'hivern, Txetxo, a l'equip. Va ser l'autor del gol contra l'Olot el passat diumenge. No sé si et veus de titular aquí a la nova Creu Alta.
Bueno, eso no lo sé. De titular no lo sé aún. Ahora mismo el equipo, el entrenador, tiene una idea de ir rotando bastante para tener a todo el mundo también metido, para tener a todo el mundo contento, que es como tenemos que estar ahora mismo para, si queremos salvar, perdona, si queremos salvar esta situación. No sé si seré titular, pero bueno, si soy titular bien, si me toca esperar en el banquillo también bien, lo que hay que hacer es animar, estar todos 100% concentrados, ya sea desde el campo, ya sea desde el banquillo, desde la grada, estar unidos y ya está, y dar fuerza a los 11 que salgan. Si tengo la oportunidad de volver a salir en el 11, pues genial. Pero bueno, yo sé que soy joven, que es mi primer año en segunda B, llevo 3 partidos en segunda B en mi vida, y si no tengo la oportunidad este fin de, pues bueno, tampoco pasa nada.
Deixa'm fer-te la última, Txetxo, com es veu el Sabadell des de Eivissa, com veieu l'equip arlequinat?
Bueno, pues lo vemos un equipo muy muy competitivo, tiene con buena salida de balón, con un muy buen ataque. Sabemos que vamos a ir con todo el respeto del mundo porque el Sabadell es un equipo que tiene que luchar por algo más en esta liga. Nosotros tenemos que luchar por salvarnos, pero bueno, al fin y al cabo, al final tenemos que ir con la mentalidad de que somos rivales casi directos porque las cosas no están saliendo bien, pero bueno, los vemos con mucho respeto, vamos a salir a jugarles sin ningún miedo, pero con mucha precaución porque sabemos que en cualquier momento nos puede hacer daño.
Doncs amb Txetxo Meneses, jugador de la penya deportiva, que hem repassat una mica la seva infantesa com a jugador de tenis taula i defensant, a més, els colors del Club Falcons de Sabadell d'aquí de la ciutat. Joan, que no sé si tu aniràs a la nova Creu Alta aquest diumenge.
Jo aquest diumenge tinc un problema, Marc.
Ah, a veure.
Aquest cap de setmana jugo al Campionat de Catalunya de Veterans.
Vaja, i et toca estar-hi, eh?
Espero estar-hi, és a dir, el campionat comença dissabte, comencem dissabte al dematí, els quarts de final són dissabte al vespre, volem donar-li el títol o almenys una medalla al Club Natació Sabadell. Clar, si ens eliminen per equips el dissabte als quarts de final, diumenge puc anar a la Nova Creu Alta, però jo, Chechu, espero no venir este domingo a la Nova Creu Alta, porque eso quiere decir que estaremos jugando las semifinales, la final o el tercer y cuarto puesto, pues... que estaremos luchando por una medalla.
No, pues ojalá sea así, lo que ojalá también me hace mucha ilusión que puedas venir a verlo, claro.
Sí, no, lo que sí que quiero saber es el hotel, es decir, a las 7:30 se juegan los cuartos de final, partido de 2 horas, 21:30, se acaba en Calella, 22 horas en Sabadell, porque he estado mirando y he visto que el calendario no volvéis a Cataluña, que no tenéis ningún desplazamiento en Cataluña, y es la única oportunidad de verte. Hace años que no nos vemos, bastantes años, sí que te sigo,
eso
evidentemente,
es.
Porque las xarxes socials, Marc, avui és el que tenen, és a dir, que tu sense veure't amb algú pots seguir la seva trajectòria, és a dir, quan estava al planter de l'Atlètic de Madrid, quan va passar del San Francisco al Mallorca, tot el que seria la trajectòria d'algú, el que d'alguna manera has fet d'entrenador o has ensenyat a fer un esport, la segueixes, no? Uh-huh. Però clar, fa moltíssims anys, jo no sé si no ens veiem des del Munyéquer, però potser fa com 10 anys que no veig el Chechu.
Eso es, bueno, habrá una llamada seguro.
Vamos. Bé, així m'agrada, que almenys si no pot ser durant el partit, que almenys a la prèvia, quan estigueu a l'hotel de concentració us pugueu saludar. Escolta, si hi ha aquesta trobada, feu alguna foto, i ens la feu arribar.
Ara les xarxes socials, sí. Instagram, Twitter, Facebook, això és per menjar-ho.
Claro.
Perquè la gent, el que dèiem, no? Els germans Carulla, germans Martorell, el Lluís i el Carlos, vegin que bona gent que en el seu dia doncs van compartir amb ells el tenis taula també, doncs ara retroben. No, la meva idea és anar a l'hotel de concentració el dissabte a la nit quan acabem els quarts de final, i quan vaig veure el calendari, quan vaig veure que el Chechu fitxava per la penya esportiva, el primer que vaig fer és mirar quan venien a Sabadell, i llavors
dic,
no, campionat de Catalunya.
Sí,
campionat de Catalunya de veterans, hem d'anar a defensar la samarreta del Club Natació. Per cert, Marc, deixa'm dir-te una cosa. Estava escoltant ara que estaves parlant de l'Oar Gràcia, felicitant l'Oar Gràcia.
Sí.
65 anys d'història, i també compleix 65 anys d'història ara mateix, és el Club Falcons, el club que ha de defensar el Chechu Méndez, que també celebra el seu 65è aniversari. El 2003 vam celebrar el 50è aniversari, estàvem a la Divisió d'Honor amb un partit de Molesa, i a l'igual que l'Oar Gràcia de Sabadell, el tenis taula Falcons va començar també el 53.
Doncs prenent nota també, Joan, i ho direm, que ja ho saps que també doncs, ho sentim molt a prop als jugadors de tenis taula d'aquí de la ciutat, i òbviament també a tots els clubs que en formeu part. Joan, Chechu, ens acomiadem, perquè si no tindrem temps de fer més informació aquí a l'Hotel Suís.
Anem a fer la paella.
Ha estat un plaer, òbviament. Chechu, suerte, sort. Siempre lo deseamos a partir del partit de diumenge, és a dir, dilluns, tota la sort del món.
Me imagino, pero bueno, muchísimas gracias por hacerme sentir tan a gusto y un placer.
Joan, una abraçada, ens retrobem aviat.
Adéu.
Adéu.
Tertúlies, reportatges, entrevistes, tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís. Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Són al telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Després de perdre per a l'Ada, el Sabadell té ben apresa la lliçó contra els rivals de la part baixa.
Els rivals més perillosos són els que estan a baix, no? Són uns partits de trampa, que ells se jugaran la vida per no estar en descens al final, no? I jo crec que aquests equips són els que poden ser més perillosos.
Diumenge, qui visita la Nova Creu Alta és la Penya Deportiva Santa Eulària. Els eivissencs també són dins del descens, però compte que són ben vius després de la victòria de la setmana passada contra l'Olot.
Sabadell en joc.
Amb 3 derrotes en 6 jornades, la segona volta del conjunt arlequinat està sent una autèntica muntanya russa. Trobarà la regularitat necessària a l'equip de Toni Saligrat per poder aspirar a alguna fita ambiciosa el que queda de temporada? Segurament la resposta a aquesta pregunta passi per aquest cap de setmana. Diumenge, des de 11:45, Centre d'Esports Sabadell, Penya Deportiva.
Hola, sóc l'Aleix Coc. Escolta els partits de l'equip a Ràdio Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc.
Segons. Aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos quarts de tres en punt ara mateix a l'Hotel Suís. Parlem una miqueta de la nova ZAN, purament esportiva, i és que aquest matí s'ha presentat a la nova Creu Alta la 5a edició del Dia Internacional contra l'Homofòbia al Futbol, que se celebra el dilluns 19, però que tindrà el seu acte central en el partit que diumenge juguen el Sabadell i la Penya Deportiva a l'estadi. De fet, des de dissabte i fins dilluns s'han preparat un seguit d'activitats o actes que volen commemorar aquest dia i mostrar el seu rebuig cap a les discriminacions de gènere que hi ha actualment a l'esport i al futbol en particular. Seguint aquest acte, hi ha estat el company Joan Blanc, aquí ja saludem. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Marc.
Com ha anat tot plegat?
Doncs una roda de premsa que s'ha fet a la sala de premsa Miguel Quereda de l'estadi de la Nova Creu Alta, amb el lema "El futbol hi juga tothom". S'ha presentat aquesta 5a edició del Dia Internacional contra l'Homofòbia. A banda dels clubs que formen l'Associació de Clubs de Futbol de Sabadell, aquest any el Centre d'Esports també s'ha sumat a aquesta jornada, un fet que ha volgut destacar la regidora de Drets Civils de l'Ajuntament, Míriam Ferrandiz.
Doncs el que deia, aquest any sí que comptem amb la implicació del Centre d'Esports Sabadell, amb l'Associació de Clubs de Sabadell i Comarca, i amb, no, i coincidint amb l'esdeveniment futbolístic important d'aquest diumenge, just un dia abans de la data commemorativa, és a dir, que tot quadrava per poder-ho fer així. Per tant, aprofitant la convocatòria d'aquest partit i amb la intenció de que aquest missatge arribi a la majoria de població, sí que fem presència en un lloc emblemàtic dins del món futbolístic, no? I dins de la ciutat, per posar de manifest el rebuig que fem davant de qualsevol discriminació per raó de sexe i de gènere.
Per part de l'Ajuntament hi ha assistit a banda de Míriam Ferrandiz, la regidora d'Esports Marisol Martínez, a més també hi ha estat present el president de l'Associació de Clubs de Futbol de Sabadell, Lino Gutiérrez, i per part del Centre d'Esports, Felipe Sanchón, com a representant de la plantilla, i Bruno Batlle, accionista del club. Precisament Batlle afirma que és tot un orgull poder participar d'aquesta jornada i destaca la implicació que han tingut la resta de clubs de la ciutat.
En nom del Centre d'Esports Sabadell dic que, bueno, que estem encantats d'acollir aquest acte a la Nova Creu Alta, que és símbol de la ciutat i un escenari de diversitat, amb la qual, bueno, també aprofito per agrair als altres clubs de la ciutat que han estat molt implicats en totes les activitats i materials que s'han preparat per aquesta jornada.
Per cert, que Bruno Batlle ha confirmat que el Sabadell, i més concretament el capità de la plantilla, sortirà al camp amb un braçalet, amb els colors de l'irisada. Tornant als actes, la nova Creu Alta serà, com diem, el centre neuràlgic d'aquest 5è Dia Internacional contra l'Homofòbia al Futbol. Míriam Ferrandi ha destacat les diferents activitats que es faran per commemorar aquesta jornada.
Amb la penjada de la pancarta, no, el proper diumenge, fes-li un gol a l'homofòbia, l'esport hi juga tothom, durant aquest partit del 18 de febrer. També hem distribuït tot de flyers i cartells informatius d'aquest acte, un vídeo promocional que després es passarà també, i una exposició que es pot veure aquí, que es diu Contra les regles, lesbianes i gais en el deporte, que és una exposició que ajuda a eliminar aquests tabús que hi ha a l'esport sobre l'homosexualitat i també crida l'atenció sobre diferents formes de discriminació que es produeixen en el món de l'esport, com en molts d'altres, però aquí, no, aquí sí que ha focalitzat en el tema de l'esport.
Doncs queda clar que és el que podrem veure o gaudir durant aquest cap de setmana. Gràcies, Joan.
Fins ara.
Tot i que no volem deixar de parlar del tema i li volem donar una volta més de cargol saludant ja els estudis de Ràdio Sabadell, com us havíem avançat, el president de l'Associació de Clubs de Futbol de Sabadell, Lino Gutiérrez. Lino, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I moltíssimes gràcies, òbviament, per ser aquí a aquestes hores, que és aquella hora de dinar, però vaja, li agraïm a l'Ino que hagi fet l'esforç perquè vagi anat de la Nova Creu Alta fins aquí als estudis de Ràdio Sabadell, perquè vosaltres, com a associació, hi heu estat des del principi. L'Ino, com viviu una jornada com aquesta i també aquests canvis que ha viscut en aquesta edició?
Pues sí, aquesta serà la cinquena edició que celebrem aquest acte, ja des del 2014, quan ja el Departament de Drets Civils i d'Esports es va posar en contacte amb l'associació per poder fer un acte que representés una mica el que d'alguna manera representa el Dia Mundial contra l'Homofòbia en el futbol, no? Com deia, en el 2014 ja es va començar a fer aquest acte, es feia, diguéssim, un partit on participaven tots els clubs de la ciutat, amb una representació de jugadors de tots els clubs a nivell amateur, i es feia un partit contra dues entitats de Barcelona, de gais i de lesbianes, no? Una cosa que ha funcionat molt bé durant 4 anys, però aquest any en principi pues, pensaven que havien de donar una mica més de ressò al tema i van pensar que una idea molt bona pues, seria aquesta, no? Fer un acte o alguns actes allà a l'estadi, no? Que és una mica, quan parlem de futbol, diguéssim, la màxima repercussió de la ciutat i en aquest cas pues, tant el club com els departaments de drets civils i d'esports de l'Ajuntament i l'Associació de Clubs s'han posat d'acord per organitzar aquest acte. És un tema que suposo que hi ha una sensibilitat a la societat i quan hi ha un dia mundial diguéssim, de l'homofòbia en el futbol, pues el futbol té que estar present i el que volem és això, que es faci ressò, que es parli i que la gent sàpiga que hi ha una reivindicació sobre el tema que a lo millor algun dia, ojalà no sigui molt llunyà, a lo millor no es té que parlar d'aquest tema, no es té que reivindicar perquè la gent, la societat s'ha sensibilitzat i s'ha normalitzat parlar d'aquest tema i amb això estem, no? Intentant fer coses perquè la gent sàpiga que existeix aquesta problemàtica a la societat.
Un any més aquesta jornada contra l'homofòbia serveix per unir també a tots els clubs de la ciutat, no és l'única que es fa però sí és una de les accions més importants en aquests darrers 5 anys. Per què creu l'Ino i en aquesta línia del que ens parlaves ara que costa tant o que hi ha tants tabús en el món de l'esport i del futbol en particular sobre aquest tema?
Bueno, suposo que la societat no estem preparats, no? Per acceptar que qualsevol persona té dret a tenir la seva orientació sexual, a pensar com vulgui, dintre del respecte als demés, no? Jo crec que hem de, com deia abans, hauríem de normalitzar tot això, no necessita reivindicar aquest tema o aquests temes, o un d'aquests temes, ojalà algun dia, algun any, no sigui necessari reivindicar. Jo crec que qualsevol persona és lliure de viure o conviure amb qui vulgui, del mateix sexe o contrari o el que vulgui, sense cap límit i respectant sempre els altres, com qualsevol persona. Per això hem de ser sensibles, hem de ser conscients de que existeix i al món de l'esport o al món del futbol en particular costa molt perquè, bueno, perquè com deia abans, la societat no estem preparats i de seguida es fa pues, burla o es pot fer burla, no? I a nivell professional sobretot costa molt que la gent pugui dir la seva i pugui dir jo sóc gay. Hi ha molts pocs casos que esportistes de qualsevol esport pues hagin sortit de l'armari, com es diu vulgarment, i bueno, ojalà siguin, si tenen una orientació homosexual, pues que poguessin dir i sortir de l'armari i fer el que vulguin sense perjudicar i respectant a tothom. Són persones i les persones ens hem de considerar com a persones independentment de l'orientació sexual que tinguin, no?
Tu, Lino, coneixes molt bé això del món del futbol i has estat molts anys, has estat també amb vestidors. Uh-huh. Has viscut alguna situació que potser al cap d'uns anys has pensat, mira, aquell jugador potser ho passava malament? Has vist algun cas d'algun company que amb els anys ha sortit de l'armari, com deies ara?
No l'he viscut de prop i a lo millor a la meva època inclús era més difícil, suposo. Ara, gràcies a la societat està una mica millor i més informada i més preparada per acceptar aquestes coses que estem parlant, no? No l'he viscut de prop, però estic visquent més, a lo millor ara, a nivell de que continuem al món del futbol i en aquest temps és més fàcil, com deia, que abans. Pues hi ha gent que bueno, que té una orientació sexual diferent i tinc amics i jo intento normalitzar-lo perquè és el que ha de ser així, no? Però costa molt i ojalà, ja t'he dit, que no sigui necessari parlar d'una manera de reivindicació, no? Jo personalment crec que amb això, i crec que hem de treballar-lo i hem de conscienciar-nos i hem d'intentar qualsevol cosa que estigui al nostre abast per poder sumar en aquest sentit. Però ja dic, no l'he viscut, no sé si algun company meu era gay o no era gay, no he tingut, i si hagués sigut així, pues hagués sigut, no passa res. Però no, és difícil, ja t'he dit, sobretot quan estàs exposat al tema públic, a la gent, no estem preparats del tot per això i és difícil. Però bueno, hi ha esportistes. Avui precisament em sembla que he llegit una notícia d'un esportista,
un patinador a Pyeongchang, correcte,
que fa un any va dir públicament que era gay, i mira, i avui ha continuat lluitant i fent el que li agrada, i avui ha tingut un èxit, bueno, pues com una persona normal, i en canvi s'ha parlat molt perquè ell va dir fa un any que era gay, quan no se li té que catalogar com a gay, sinó com a persona esportista només, no?
Deixa'm fer-te l'última, ja, Lino. No sé si també cal posar èmfasi en els més petits, amb la futbol base, que potser és quan tot surt més, quan la gent és un pèl més cruel, deixa'm-ho dir així, potser d'adults tots ja tenim una mica més consciència clara. També s'ha d'incidir en el futbol base, en aquest cas de casa nostra, però d'arreu de l'estat, eh?
Jo crec que la formació la tenim quan som petits, és quan més important és la formació que se'l dona a un nen, no? I si s'acostuma a parlar en aquest sentit i parlar clarament de lo que significa no tracta ningú del teu voltant malament, fer el que a tu t'agradaria que et fessin, per mi el més important és treballar-lo de petits, i amb això no només en aquest tema que estem parlant, sinó en qualsevol tema. Lo important que els adults transmeteixin o puguin transmetre als nens, als petits, aquests valors i aquests hàbits i aquests bons costums, seria l'ideal. Bueno, jo crec que estem millor que abans, no? Tenir les xarxes socials, que si són ben utilitzades és una eina impressionant de bona, si són mal utilitzades són molt, molt cruels i molt dolentes, però el nen, com tu dius, és cruel per natura, és cruel perquè és un nen, perquè no entén encara moltes coses, però els adults sí que ja tenim ja aquesta experiència, aquest coneixement, i a vegades, quasi o moltes vegades, quasi sempre la culpa és dels adults, eh? Els nens són una font d'energia que necessiten saber, volen aprendre.
Si són esponges, eh?
Si, i tu com a formador, entrenador, pare, adult, ets el seu referent. I si la gent adulta pensés una mica lo que, quan parla, el que li transmet al seu fill o al seu nen o jugador, esportista o alumne, el que sigui, som conscients de lo que li estem transmetent a aquest nen, això ho està, com tu dius, com una esponja, l'està agafant com a referent que ets d'ells, seria molt millor per tots, però bueno, amb això estem, no?
Doncs, Lino, signem que l'any que ve no ens haguem de veure per això perquè no fa falta? Ho signaríem ara mateix?
Ara mateix signaria,
amb els ulls tancats,
i tant,
eh?
I tant, però sabem que és una feina i una tasca de picar en pedra, com diguéssim, no? I és difícil, però per amb això estem i hem de continuar, i tant.
Doncs la cinquena edició, en el qual doncs es fa aquest acte de contra el dia, vaja, en favor del Dia Internacional contra l'Homofobia en el món del futbol, i l'Associació de Clubs de Futbol d'aquí de Sabadell, en nom en aquest cas del Lino Gutiérrez, del seu president, que un any més ja està present i col·labora activament. El diumenge ens veiem doncs a l'estadi, Lino?
Sí, el diumenge a les 12 ja estarem una mica abans, lògicament, perquè hauríem d'intentar separar el que és el futbol, que el que importa és guanyar aquell equip.
També, eh?
Que l'equip estigui centrat, els jugadors centrats, i nosaltres una mica abans del partit farem l'acte de la pancarta, se llegirà un manifest per part d'una persona de Panteres Grogues, d'una entitat de Barcelona, i es farà el sacar d'honor per la regidora de Recibir els Esports, i allà estarem intentant parlar del tema.
Doncs amb el Lino Gutiérrez, que l'agraïm una altra vegada que hagi vingut aquí als estudis de la Ràdio Sabadell, i com bé ell deia, ens veiem diumenge abans de les 12, si podeu ser una mica abans de l'estadi, podrem també doncs viure i també agrair-li a la gent que col·labora en aquest acte l'esforç que fa, i en aquest cas doncs, vaja, l'esforç de poder lluitar contra un fet absolutament injust. Ràpidament, Lino.
M'agradaria dir que s'ha fet un vídeo al respecte i estarà en les xarxes socials, avui s'ha fet públic, i que participen tots els clubs de la ciutat, la majoria, nens, grans i mitjans, i que és un vídeo maco que val la pena veure.
Doncs l'intentarem compartir també, va, des de les nostres xarxes socials, així tothom que vulgui doncs, que ho pugui veure. Lino, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Fer voluntariat al Casal dels Infants és la clau.
La clau per acompanyar infants, joves i famílies que volen tirar endavant.
La clau per apostar per la igualtat d'oportunitats.
La clau per transformar col·lectivament els barris.
Tu també pots ser la clau. Vine a fer voluntariat al Casal dels Infants.
Escriu-nos a voluntariat@casaldelsinfants.org
o truca'ns al 93 317 0013.
T'agrada el cinema? Voldries conèixer algunes curiositats sobre aquelles pel·lícules que han marcat la teva vida? Si has contestat que sí a les preguntes anteriors, no pots faltar a la nostra cita. Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Viatja amb la TUS. Guanya temps per a tu i els teus.
Agafa l'autobús. El transport públic segur, ràpid i còmode. Viatja amb la TUS.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Bona tarda, són les 7. Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
A aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha incidències de la xarxa viària més propera a Sabadell.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
La vaga de taxis a Sabadell està tenint un seguiment de gairebé el 90%.
I en cultura, el Festival en Bassa tancarà els concerts a la Bassa.
Aquest, però, és l'11è empat en 17 partits del que portem de Lliga del Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Recte final d'aquest Hotel Suís, un apunt ràpid encara a l'orbitar la quinada per parlar del juvenil, el conjunt de Daniel Leoncio, que necessita urgentment sumar els 3 punts per aconseguir el seu objectiu de mantenir-se a la Lliga Nacional, i és que el conjunt sabadellenc tanca ara mateix la classificació. El pròxim repte és superar el Girona B aquest cap de setmana. Tot i la millora en el joc dels darrers partits, no s'han pogut sumar punts, i el tècnic local assegura que ja tenen ganes d'aconseguir la victòria per agafar oxigen.
Desde hace ya 8 partidos que cogí el equipo, mi primera intención era sumar 3 puntos directos. Y la verdad que tenemos muchas ganas, tanto el equipo como el staff técnico, de sumar el 3-3 ya. Si és possible ja aquesta setmana, mejor que mejor.
Després de la complicada visita a l'equip gironí, els sabadellencs tenen partits contra rivals directes, i serà aquí on no podran fallar, on no hauran de fallar per aconseguir mantenir la categoria. El partit entre el Girona B i el Sabadell serà dissabte a 3:45, i encara en futbol, el Sabadell Nord busca mantenir el coliderat a segona catalana amb un partit complicat contra les franqueses. Els de Quico Díaz s'enfronten al tercer classificat i que ara mateix està 4 punts per sota la Lliga. De fet, el rival enllaça 6 jornades sense perdre i el seu estadi només ha cedit una derrota i 2 empats. Quico Díaz, el tècnic dels de Can Uriac, parla de les franqueses com un rival a tema.
Es un equipo que en su casa, sobre todo en el campo este tan grande que tienen, son muy temidos, ¿no? Jugadores muy rápidos, jugadores muy directos, y es un equipo que si queremos el sábado plantarle cara, vamos a tener que estar muy metido, muy concentrado i amb molta intensitat.
En tot cas, una victòria sabadellenca deixaria les franqueses a 7 punts, lluny i sense gaires opcions d'atrapar el Sabadell Nord. El partit es juga dissabte a les 5 al municipal de Corró de Vall. I partit important també, però en un altre sentit, per la sabadellenca, que en les darreres jornades s'ha complicat la vida. Han enllaçat 5 jornades sense guanyar, amb 2 empats i 3 derrotes. Els de Jesús Rueda Betis visiten el Vic Riu Primer, un rival complicat. El tècnic taronja pensa ja en trencar aquesta mala dinàmica.
De romperla ya y tiene que ser este sábado... en Vic, y bueno, yo creo que
que hay jugadores, que hay materia para sacarlo adelante, y yo creo que tarde o temprano también los resultados tienen que llegar.
El partit es juga dissabte a 4:15 a Vic, i a línia ascendents arriba el cànrol Rómulo Tronchoni a aquest final de temporada. Els de Numoski busquen el miracle de la salvació i ho fan amb les bones sensacions que va deixar el darrer partit contra el Folgueroles, que va acabar amb victòria. Aquesta setmana s'enfronten a un equip en principi assequible, el Bellavista, QE, i que encara no ha guanyat cap partit aquesta temporada. Numoski, el tècnic local, però avisa del perill d'aquests equips que arriben sense cap pressió.
Está más miedo que otra cosa, ya lo has dicho tú bien, porque ellos están allá abajo y por lo menos de momento siguen compitiendo todos los partidos y ellos pues salen siempre a ganar, ¿no? Como todos los equipos. Y es un partido como un poco trampa, ¿no? Porque tú también estás metido ahí y no puedes mirar a un rival que está también donde estás como tú y que te diga y que te puede plantar cara en cualquier momento.
El Can Rull Romoló Tronchoni Bellavista es juga diumenge a 1:15 al municipal de Can Rull. I no deixem del futbol, enllacem ràpidament en aquest cas el futbol sobre el fang, les càpsules del nostre company Adrián Arroyo. Avui ens porta la història de la penya Los Merengues. Avui una penya força convenient després de la victòria del Real Madrid ahir 3-1 contra el Paris Saint-Germain.
Futbol sobre el fang.
Si la setmana passada repassàvem la història del Royal, aquest cop toca anar a l'altra punta de la ciutat, però un cas també similar en el sentit que es va fundar fa dècades i que, en certa forma, segueix ben vigent. Avui marxem a la zona sud i parlem d'un club penya Los Merengues fundat el 1965 i que va durar fins al 2003, quan es va fusionar amb tres clubs veïns més per formar l'actual Unió Esportiva Sabadellenca. Campo Amor va ser el bressol dels Merengues, que tindrien, no cal ser molt espavilat, el blanc com a equipa i el Real Madrid com a club de referència. El Camp dels Maños, propietat del Comercio, va ser la primera seu dels Merengues. Allà hi van ser 5 anys, fins que es van traslladar al Camp dels Reis Catòlics, compartint-lo amb el propi Comerç i amb el Creu. Com totes les entitats d'aquella època, van iniciar el seu camí a categoria aficionats A, pujant després a tercera regional. Durant els 70, els Merengues van crear una gran afició i cada cop comptaven amb jugadors de més qualitat. A finals d'aquella dècada es van traslladar al nou camp, a només uns metres, que aleshores ja el van conèixer com el dels Merengues. El Comerç Creu, ja unit, seria el seu etern rival, disputant un dels derbis amb més caliu de la ciutat. Julián Sobrino, Guillermo, Miguel Maroto, Mariano Sáenz, Ibáñez, els germans Pollato, Segura, Cavacas, Massa, Paquito, Meca, Gandoy o Suso són només alguns noms de les desenes de jugadors i membres del club il·lustres. L'any 1979 va ser el de la seva primera final, de les 5 que disputaria del prestigiós torneig Struc. En total, en va guanyar dues, als anys 84 i 87. I com a curiositat, l'equip blanc va disputar l'última edició d'aquest mític torneig. De fet, la del 87, la penúltima, que va guanyar els Merengues, ja va ser un candeu Merengues, que els de la zona sud van guanyar 2-0. I un any més tard, els dos clubs es van tornar a creuar a la final, amb victòria vermella i verda per 1-0. L'any del Mundial, el 82, va ser el primer amb equips de base a la penya Merengues. Aquell any, a més, l'equip va ascendir a primera regional en una època molt ascendent i d'esplendor a l'equip de Campo Amor, tocant sostre l'equip blanc amb l'ascens a regional preferent al 1989. Durant els 90, la penya Merengues es va convertir en un clàssic d'aquesta categoria, de la preferent, fins que a tocar del nou segle baixarien a primera regional. La història dels Merengues com a tal va finalitzar el 2003, però no perquè desapareixés, sinó per la històrica fusió amb el Campo Amor, l'Espronceda i el seu gran rival, el Comerç Creu, per crear la Sabadellenca.
El futbol sobre el fang està basat en el llibre La història del futbol en Sabadell, de Javier Maíquez.
Falten poc més de 5 minutets per arribar al punt de les 3. Deixem el futbol ara sí i parlem d'esquash, perquè Iker Pajares s'ha tornat a quedar a les portes del títol de campió d'Espanya d'aquest esport, una competició que es va celebrar a Santiago de Compostela i que va guanyar el gallec Borja Golán, gran favorit al títol i que, complint els pronòstics, va derrotar el sabadellenc a la final. És una crònica del Joan Blanc amb la veu de la Mireia Prat.
Bona tarda. Un pèl decebut, però a la vegada orgullós de ser un any més subcampió d'Espanya d'esquash. El partit de semifinal entre Iker Pajares i Bernat Jaume va suposar un gran desgast físic pel jugador local, i això li va passar a facturar la final. Un gran Borja Golán va donar molt poques opcions al sabadellenc. Iker Pajares admet que era complicat intentar derrotar el rei de l'esquash espanyol, però afirma que esperava poder plantar una mica més de cara aquest any.
Bueno, s'ha repetit el mateix resultat que l'any passat. Potser aquest any esperava un resultat diferent, no guanyar, sinó donar una miqueta més batalla a la partida, a la final. No va poder ser així. Borja va jugar una cosa increïble davant de la seva gent i va tornar a demostrar un any més que continua sent el rei d'aquí a Espanya.
Durant tota aquesta setmana, el jugador local ha estat descansant a casa i recuperant forces, ja que ara li arriba un tram complicat de calendari. Complicat, però a la vegada il·lusionant, ja que aquest diumenge marxarà cap a Chicago per afrontar el seu segon supersèries de la història. O el que és el mateix, Iker Pajares afrontarà l'equivalent a un gran slam de tenis a partir de dimarts que ve. Ho farà disputant la fase prèvia i buscant un lloc al quadre final del torneig. El sabadellenc té dubtes sobre el seu rendiment perquè serà la primera vegada que jugui un torneig d'aquesta importància als Estats Units.
És el segon supersèries que jugaré en aquesta temporada i sí, estic una miqueta nerviós, una miqueta dubitatiu, no sé ben bé com anirà la cosa. És també el primer supersèries que jugo als Estats Units. També he jugat uns quants campionats als Estats Units i solen ser bastant diferents de la resta de campionats de la resta del món. Per tant, estic una miqueta nerviós i una miqueta amb dubtes.
Diumenge marxarà cap als Estats Units i dimarts debutarà la fase prèvia d'aquest supersèries d'esquash que celebrarà a Chicago. El sabadellenc Iker Pajares afirma que l'objectiu serà intentar guanyar els dos partits d'aquesta fase prèvia i accedir al quadre gran per tal de poder sumar molts punts i millorar el seu rànquing individual.
I en futbol sala, l'Escola Pia i Natació Sabadell busquen aquest cap de setmana seguir sumant a la segona B de futbol sala. Els escolapis no es volen desenganxar de la part alta de la Lliga, mentre que el Natació Sabadell busca mantenir vives les últimes esperances d'enganxar-se als primers llocs, ara mateix una mica lluny. Els de Borja Burgos tenen un compromís assequible si tenim en compte la classificació del rival, la Floresta, un equip que està lluitant per sortir de la zona de descens. A més, el tècnic local admet que el seu equip no té marge d'error en aquesta Lliga i és en aquest tipus de partits on té més a perdre que a guanyar.
Però és que una punxada, com et vaig dir la setmana passada, el nostre marge d'error és mínim o nul, i una punxada ens trauria d'aquestes opcions. Per tant, jo crec que tot passa per sortir molt, molt concentrats aquests partits de la zona baixa, conscients de la importància i el que ens juguem, i el mateix, sabent que els rivals es juguen el mateix o més inclús.
La Pia visitarà l'Olímpic La Floresta dissabte a les 6 de la tarda i el Natació Sabadell tindrà un rival més complicat, a priori, el Barceloneta, un equip força dur i que aquest any això sí està mostrant un molt bon nivell de futbol sala. Així ho destaca el tècnic nedador Diego Blanco.
És una pista complicada deportivamente, te hablo, porque antiguamente era más por otros problemas que por lo deportivo, pero han ganado mucho en lo deportivo. Sí que es verdad que han entrado, están en esa dinámica de estar ahí sufriendo, pero el cambio que han hecho como equipo a mí me gusta muchísimo. Es un equipo que tiene muy, muy ensambladas sus partes, tanto la de pívot, la de arriba, como la de defender. Es un equipo que defiende muy bien también.
Els del club tenen a l'equip barceloní 7 punts per darrere, així que una victòria suposaria deixar-los despenjats i lluny del conjunt sabadellenc. El partit entre Barceloneta i Natació Sabadell es jugarà dissabte a 6:45. I un últim apunt ràpid de natació, perquè el nadador del Club Natació Sabadell, Damian Blam, no va poder completar el seu repte de creuar el Rio de la Plata, un riu entre l'Argentina i l'Uruguai. L'argentí, quan portava mig repte nedat, va veure com una embarcació li impedia creuar cap Argentina. Així ha explicat el cas en declaracions a Ràdio Sabadell.
Que llevaba 21.1 kilómetros nadados y cuando he pasado de Uruguay a Argentina había una barca que me estaba esperando que me impedía el ingreso al país nadando, ya que no estaban las condiciones para el operativo de seguridad dadas. Y esto se debe a, según lo que dice la Prefectura Naval Argentina, un problema de presentación fuera de tiempo y forma de los papeles para la solicitud del operativo de seguridad.
El del Club Natació, que pretenia batre el rècord de la prova, que està en 10 hores i 30 minuts, assegurat que ho intentarà de nou, això sí, ha d'esperar, diu, que les aigües del riu i la meteorologia l'acompanyi. Marxem, demà tornem amb més Hotel Suís i, com sempre, amb l'Adriana Arroyo aquí en aquest micròfon. Salut i ràdio!
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.